I ara també superpuntuals arriben...
Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Els metges de les Balears estan convocats des d'avui fins divendres a fer vaga. La impulsa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc presentat pel Ministeri de Sanitat. El sindicat assegura que la proposta del govern central precaritza les condicions laborals del col·lectiu i resta atractiu a la sanitat pública. També demana un canvi a les guàrdies de 24 hores. Ho explica Rosa Robles, metgessa d'urgències de l'Hospital Son Espases.
Creemos que a veces la seguridad del paciente se puede comprometer por el cansancio del personal. Entonces lo que proponemos es que los turnos de trabajo, en vez de 24 horas, sean de 12 horas.
Per mort d'aquesta vaga s'han decretat serveis mínims, seran del 100% a urgències, les UCIs i serveis crítics com oncologia o diàlisi. Els centres de salut estaran oberts amb un o dos professionals com a mínim i també amb un pediatre, tot d'una, en parlem i repassam aquests serveis mínims. En un dimarts, dia 9 de desembre, en què hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. Els pescadors professionals de les Balears tindran un tractament diferenciat dels penínsulars per primera vegada.
És la proposta que fa Brussel·les. El canvi permetrà a la flota d'arrossegament illenca sortir a fer feina més dies que la resta de pescadors de la península. Aquesta setmana els ministres de la Unió Europea es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània el 2026.
I ja estan en marxa els nous espais modulars d'acollida temporal per a persones migrants al port de Palma.
Fa una setmana ja que els envelats substitueixen l'espai provisional de l'estació marítima. Permeten donar continuïtat a l'atenció humanitària fins que els migrants puguin continuar la seva ruta.
I això quan hem sabut que la Unió Europea endureix la política migratòria.
Concretament, les polítiques d'asil i flexibilitzarà els processos d'expulsió de les persones en situació irregular. La decisió s'ha pres a la reunió que han mantingut aquest dilluns els 27 a Brussel·les.
I les Balears és la tercera comunitat de l'Estat on manco s'aplica l'eutanàsia.
Segons les darreres dades del 2023, 37 persones han sol·licitat la mort assistida. Una d'aquestes persones que ha demanat l'eutanàsia és Neladio. Fa 5 mesos li van diagnosticar ELA, una malaltia degenerativa incurable.
Para mí un 10, ¿eh? La gente que quiere vivir de esa manera, yo no estoy los criticando, al revés, ¿eh? Los alabo, valientes que son, y para mí un 10. Pero no, yo no. Yo ver esas personas ya en el último tramo de vida, con su traqueotomía, no verse nada, tener que para hablar, mirar un ordenador y señalar con la pupila las letras.
I en els esports començam amb futbol sala, perquè avui l'Illes Balears Palma Futsal cercarà passar als quarts de final de la Copa del Rei. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí que entrena Antonio Vadillo jugarà a les 8 del vespre al pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón. L'eliminatòria de 8 de final a partit únic contra l'Inter Movistar. El precedent més recent entre Andorra equip de remunta al partit de Lliga disputat aquesta temporada a Son Moix, on el madrileny s'imposaren per 2-5. Aquesta eliminatòria la podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio. En futbol, el Real Mallorca torna avui a la feina per seguir preparant el partit contra el Elche. Ahir ja va entrenar de nou el lateral esquerre Toni Lato. L'equip, després de 15 jornades, ocupa la 17a posició amb 14.2 per damunt el descens. I avui tenim sorteig del 16 de final de la Copa del Rei. Serà a partir de la 1 del migdia, quan Real Mallorca i el Atleti Balears coneixeran els seus rivals. En el conjunt blanc i blau de la Via de Cintura, l'expectació n'és màxima, ja que rebrà un equip de la Supercopa d'Espanya. Real Madrid, Barça, Atleti de Madrid o Atleti Club de Bilbao serà el rival dels de Luis Blanco. I pel que fa a la Champions, avui també tenim competició europea a les 9 del vespre, 6a jornada. Barça, Eintracht de Frankfurt i PSV Eindhoven, Atleti de Madrid.
I pel que fa al temps, bona part de Mallorca s'ha despert avui un dia més amb avís groc per boira intensa. De moment estarà activat fins les 10 del matí. Tot i aquesta circumstància, l'aeroport de Palma, hem de dir que opera amb normalitat. Ahir matí, en canvi, la manca de visibilitat sí que va causar una 12a de retard. Són les 7:04. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb el Cel López, Toni Escanelles, Caterina Bany i Maria Eugènia Quecles. Comencem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Els metges del Sindicat Mèdic de les Balears, Cimeval, i altres col·lectius sanitaris han convocat vaga des d'avui fins divendres. Serà com a part de la convocatòria estatal contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat per regular la seva manera de fer feina. Consideren que la proposta del govern espanyol no reconeix la singularitat de la professió i en precaritza les condicions laborals. Durant aquests dies, hospitals, centres de salut es mantindran únicament serveis mínims, tot i que urgències, l'UCI i l'atenció a pacients crítics funcionaran amb normalitat. La resta de consultes externes, intervencions i visites no urgents podrien ajornar-se o fins i tot suspendre-se.
El nucli del conflicte és l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat, que ha de posar al dia la normativa laboral del personal sanitari i que no s'actualitza des de fa més de 20 anys. Segons el col·lectiu, l'esborrany, que encara s'està negociant, inclou canvis en la classificació professional i en les incompatibilitats que podrien limitar la seva activitat, i asseguren també resten atractiu a la sanitat pública en un moment de dèficit d'especialistes arreu de l'Estat. Miguel Lázaro és el president de Cimeval.
Todo el mundo sabe la falta de médicos que hay y entendemos que por eso esta huelga no tiene un sentido corporativo, sino tiene un sentido de crear un estatuto marco que dignifique al médico, que no lo discrimine, que se le reconozca desde el punto de vista profesional y retributivo, para que los ciudadanos, vuelvo a decirlo, tengan a los médicos que necesitan y que se merecen.
Els metges asseguren que arriben a la vaga perquè no veuen interès per part del Ministeri en reconèixer les seves demandes i demostren la seva raó, argumentant que a la protesta s'hi han afegit els col·legis de metges, tots els MIR i fins i tot els estudiants.
El punt clau són les guàrdies, que el nou Estatut Marc són obligatòries. El sindicat les demana voluntàries que estiguin més ben retribuïdes i que facilitin la conciliació.
Precisament, a l'informatiu matí hem parlat amb metges que ens expliquen el seu testimoni. Rosa Robles, per exemple, metge d'urgències de Son Espases, explica que les guàrdies, en el seu cas, són de 3 del migdia a les 8 del matí del dia següent, però tenint en compte que venen del torn de matí. Són 24 hores de feina sense aturar.
Empezamos a las 3 y a las 9 así paramos una hora para cenar y el resto es trabajar y la noche, según como esté la guardia, podemos organizarnos, dependiendo del número de gente que tenemos, podemos organizarnos y descansar 2 o 3 horas dependiendo de la afluencia de pacientes.
Aquest extra significa un terç dels seus ingressos, però aleshores no cotitzen i a més es cobren a un preu inferior a les hores normals. Asseguren que aquests torns tan extensos i obligatoris poden posar el metge en una situació d'extenuació que reporta un risc per als pacients.
Creemos que a veces la seguridad del paciente se puede comprometer por el cansancio del personal. Entonces lo que proponemos es que los turnos de trabajo, en vez de 24 horas, sean de 12 horas.
Demanen torns més curts, però també canvis administratius. Espera Rull, metge d'urgències també de Son Espases.
Nosotros queremos eliminar que no sea jornada complementaria y que sea una jornada extraordinaria y voluntaria, porque hasta ahora es obligatoria para cualquier personal médico de menos de 55 años.
Demanen una categoria equivalent a l'A1+, similar a la d'altres cossos d'alta responsabilitat. També una regulació clara de la jornada laboral i reivindiquen mantenir la compatibilitat amb la sanitat privada, especialment per als professionals joves.
I pel que fa als serveis mínims, en l'àmbit de l'atenció especialitzada es garanteixen uns serveis equivalents als d'un dia festiu. En els serveis considerats crítics com oncologia, hematologia, diàlisi, hospital de dia o farmàcia hospitalària es manté el 100% de l'activitat per assegurar la continuïtat dels tractaments i tant les urgències com les unitats de cures intensives també han de funcionar en plena cobertura.
I a l'atenció primària els centres de salut romanen oberts els matins de 9 al 12 de desembre. Hi ha d'haver un o dos metges i un pediatre, segons el nombre de targetes sanitàries. Als hora baixes, un metge i, si n'hi ha, un pediatre. I pel que fa a l'atenció continuada, entre les 3 i el dia 12 i a les 12 del vespre, volíem dir, dels dies de vaga, hi han d'estar tots els professionals que habitualment fan feina als PACs.
I encara parlant de sanitat, la Conselleria de Salut renova la flota d'ambulàncies de trasllat urgent i programat amb l'adquisició de 246 vehicles nous començaran a funcionar demà dimecres, dia 10 de desembre.
La posada en funcionament d'aquesta nova flota d'ambulàncies serà progressiva. Són un total de 246 vehicles, ambulàncies de trasllat urgent i també de trasllat programat que, segons el coordinador de flota i logística del SAMU 061, Andreu Mascaró, incorporarà s'incorporen també millores tècniques que reverteixen en la qualitat del servei i també en la seguretat per a usuaris i treballadors.
Són vehicles molt més visibles, que això fa que siguin vehicles molt més segurs en les operacions de càrrega i descàrrega de pacients, i el fet de tenir una llitera elèctrica que ajuda en el manet d'aquestes càrregues dels pacients, doncs és un fet, jo crec que estem molt, molt contents per posar-ho en marxa.
L'adquisició d'aquestes ambulàncies ha suposat una inversió de quasi 56 milions d'euros. Es tracta d'un contracte de renting de 5 anys de durada que dota les illes, diu el govern, d'un servei d'ambulàncies capdavanter.
I 10 minuts al matí. Per primera vegada a Brussel·les proposa un tractament diferenciat pels pescadors professionals de les Balears que permetrà a la flota d'arrossegament illenca que sorti a fer feina més dies que a la península. Aquesta setmana, els ministres europeus d'Agricultura i de Pesca es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània per l'any que ve. El document de partida és més positiu que altres anys per la trentena de barques de bou de les illes, ja que reconeix els bons resultats de les polítiques de sostenibilitat fetes fins ara pel sector, que fa anys que reclama que no els posin a tots dins el mateix sac.
La proposta inicial de Brussel·les, que es debat a partir de dijous, permetria a la flota d'arrossegament de les Balears pescar els mateixos dies que enguany. És a dir, són des de 27 dies fins als prop de 140 o 150 si s'apliquen una sèrie de mesures de sostenibilitat, per exemple, fer més amples les malles. En canvi, els pescadors de la península, per ells el punt de partida proposat és de 7 dies. El sector illenc té una sensació agredolça per solidaritat amb els companys peninsulars, ho explica Antoni Grau, director general de Pesca.
Sí, doncs resulta que tu ho fas molt bé i els 30 barcos de les Balears pues, paren sobreviure i veus que els barcos catalans, valencians i andalusos pues, se carreguen, pues, tampoc és, com diria, no és agradable.
Els pescadors consideren que en tot cas i com a mínim l'any que ve s'hauria de poder pescar els mateixos dies que enguany i a les Balears, ja que els resultats són positius, permetran més. Domingo Bannin és el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
Ja no hauria d'haver cap restricció ni cap tipus de mesura. I que si l'any passat o enguany es podran fer 140, pues, haurien d'anar a fer almenys 150 o 160 amb tranquil·litat, sense fórmules matemàtiques.
A la pràctica i amb l'aplicació de mesures de sostenibilitat, enguany els pescadors d'arrossegament de les illes i de la península han pogut, en general, fer uns 150 dies de feina, ampliant els 27 inicials. Però Bonin lamenta la inestabilitat.
150 dies pot ser una cosa raonable, ja no m'agradaria que fossin més, no són els 27 de susto que m'ho van donar l'any passat. Però el problema d'això és que si t'ho diguessin dia 1 de gener que tindràs 150 o 155 dies, tu planifiques.
La pesca d'arrossegament representa prop del 80% de captures de la flota pesquera professional de les Balears. Abans que Brussel·les començàs a retallar-ne els dies, cada barca solia fer més de 220 jornals cada any.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I bona part de Mallorca s'ha despert avui un dia més amb avís groc per boira intensa. De moment, tot i aquesta circumstància, l'aeroport de Palma opera amb normalitat. Ahir matí, en canvi, la manca de visibilitat sí que va causar retards.
A l'aeroport de Palma, on hi havia més vols programats, la jornada festiva es va estrenar amb una dotzena de retards per mort de la boira espessa, però ja ha avançat el dia, els illencs que eren de pont han tornat a normalitat.
Venim de pont, hem estat a Berlín i res, hem tingut una miqueta de tot, una miqueta de pluja, una miqueta de fred.
Hemos estado en Madrid con toda la familia de Puente.
Som un grup d'amics i hem estat a Milà i bé, una experiència xula.
En total, els aeròdroms de les illes han operat durant tot el pont 1.700 vols, un 3% més que l'any passat.
I els restauradors fan un balanç positiu d'aquest pont amb ocupacions de taules d'entre un 80 i un 90%. També, en vista Nadal, les previsions són bones.
El president de Piment Restauració, César Amable, està satisfet. Creu que ha beneficiat el moment de la setmana en què han coincidit els festius.
Tot és que el dia que avui acabi en lunes, pues és important, no? Perquè alargues. Porque en los fines de semana se suele trabajar mejor, entonces coincide y alargas un poco más.
A més, ja es nota més la demanda per dinars i sopars d'empresa que no se celebren només en divendres i dissabte.
De hecho, más extraño lo que pasa así es como la última tendencia, como estos últimos años, de que son más grupos, pero más pequeños. Entonces, con eso da otra vida que muchos más restaurantes puedan dar comidas de empresa.
Són ara les 7:15.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Destacàvem a l'inici de l'informatiu. El Port de Palma disposa ja dels nous espais modulars d'acollida temporal per a persones migrants. Fa una setmana que els envelats substitueixen l'espai provisional de l'estació marítima i permeten donar continuïtat a l'atenció humanitària fins que els migrants puguin continuar la seva ruta.
Els envelats d'acollida temporal de persones migrants del Port de Palma tenen capacitat per unes 120 persones. Ho ha explicat a IB3 Notícies el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez.
Espacios que dignifican esta primera acogida de estos migrantes tras una ruta penosa en muchísimas ocasiones y que siguen su ruta migratoria hacia otros lugares.
Són espais destinats a acollir temporalment els migrants després d'haver passat pel procés de custòdia policial i estan unes hores abans de continuar el viatge cap a la península o, en alguns casos, ja tenen assignada una plaça del sistema d'acollida humanitària estatal.
A continuación, tras el trabajo administrativo de la Policía Nacional en Suntous, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de migrantes que vienen a Baleares siguen en tránsito hacia otros destinos.
El dispositiu, gestionat per Creu Roja, ofereix manutenció, serveis d'infermeria, assessorament jurídic, zones de descans i espais diferenciats per dones i menors.
Ahí está la atención de Cruz Roja para esa prestación de esta atención inicial humanitaria o del servicio de alimentación y, por otro lado, un servicio de seguridad de vigilancia privada que también estará presente para garantizar la tranquilidad de todos.
La instal·lació dels envelats s'ha pogut fer a banda final d'any gràcies a la declaració d'emergència migratòria aprovada pel Ministeri de Migracions, que ha agilitzat els tràmits administratius i de contractació.
I tot quan hem sabut que la Unió Europea endureix la política migratòria, concretament les polítiques d'asil, i flexibilitza els processos d'expulsió de les persones en situació irregular.
La decisió s'ha pres en una reunió que han mantingut aquest dilluns els 27 a Brussel·les. La trobada marca les línies vermelles que els seus representants hauran de negociar amb el Parlament Europeu. Un pacte que preveu, d'una banda, establir de manera bilateral una llista de tercers països on poder retornar les persones migrants en situació irregular, països com ara el Marroc, l'Índia o Colòmbia, i de l'altra, enfortir les condicions per reconèixer el dret a l'asil, la quota d'asilats i també les sancions per tots aquells migrants sense dret a romandre a la Unió Europea i que rebutgin la deportació, als quals se'ls podrà denegar i retirar els subsidis i fins i tot aplicar penes de presó en els casos més extrems. La decisió presa per aquests 27 països membres de la Unió Europea té l'oposició d'Espanya. Pel ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, podria vulnerar els drets humans.
Creemos que nuestra postura tiene que ser negativa, de oposición en ambos sentidos. Entendemos que puede haber una vulneración o una no aquitamiento al ordenamiento internacional, tanto en el marco de derechos humanos.
Marlaska també pensa que hi ha altres mesures que poden afectar la proporcionalitat.
Como es el internamiento por tiempo de 2 años, pero con prórrogas indefinidas a los efectos del retorno y de resolver, y también entendemos por las prohibiciones luego de regreso, por así decirlo, de carácter permanente o de por vida.
Altres països com França i Portugal donen suport també a la posició del govern espanyol.
I qui també serà avui a Brussel·les és la presidenta del govern, Marga Proens. Es reuneix passades les 6 del capvespre amb el comissari de Cohesió i Reformes de la Comissió Europea, Rafael Fito. Entre els temes que tractaran hi ha qüestions relacionades amb les polítiques europees en matèria de cooperació territorial i transfronterera.
També es debatrà sobre la futura estratègia europea per a les regions insulars. A la trobada també hi serà present la directora general de Relacions Institucionals, Xesca Ramis.
I Marga Proens, no serà avui, però el ple del Parlament, que comença a les 10, en la sessió d'avui, la llengua, la salut i l'habitatge seran algunes de les qüestions que centraran al debat. A més, per primera vegada, la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, compareixerà des que va assumir el càrrec.
El ple s'iniciarà en l'habitual sessió de control al govern i un dels punts que es debatran seran els efectes del rebuig al sostre de despesa. El PP, però, es mostra tranquil, ja que diu que els comptes que es prorrogaran són els del passat juliol. El ple també hi serà la consellera Catalina Cabré. A petició del PSOE, haurà d'explicar l'incompliment de 3 punts d'una moció aprovada que instava el govern a sol·licitar al govern espanyol la dació del Servei d'Ocupació de Balears, el SOIP, el programa que permet ampliar la plantilla amb 53 noves places estructurals d'orientadors laborals.
I abans que comenci el ple motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, a les 9:30 s'ha organitzat un acte a la sala de passes perdudes del Parlament, representants de les institucions i diputats, juntament amb activistes i membres de la societat civil, llegiran els 30 articles de la Declaració Universal de Drets Humans.
Para mí un 10, ¿eh? La gente que quiere vivir de esa manera, yo no es que lo esté criticando, al revés, ¿eh? Los alabo, valientes que son, y para mí un 10. Pero no, yo no. Yo ver esas personas ya en el último tramo de vida, con su traqueotomía, no verse nada, tener que para hablar mirar un ordenador y señalar con la pupila las letras.
Assenyalar amb la pupila les lletres, no tenir mobilitat, no poder-se expressar, al final dels afectats per l'ELA, una malaltia degenerativa incurable. Neladio la pateix. La que van d'escoltar va ser diagnosticat fa 5 mesos. Des de l'inici ha tingut clar que no vol passar per aquest tràngol i que per això ja ha començat a tramitar la prestació de l'eutanàsia. Un dret que té 4 anys de vida. La llei es va aprovar el mes de març del 2021 i que, a poc, es va normalitzant, encara que a un ritme molt lent. Les Balears són la tercera comunitat on menys s'aplica la prestació. Les sol·licituds també són menors que altres regions, com Catalunya o el País Basc, que encapçalen l'estadística.
L'aplicació de l'eutanàsia a les illes ha anat creixent des de que es va aprovar, tot i que tenim unes xifres baixes. En concret, el 2023, el darrer any en què s'ha fet el recompte, hi va haver 37 sol·licituds, és a dir, 37 persones malaltes, terminals, que varen demanar una mort assistida. No totes les peticions són aprovades. Han de passar per diferents tràmits fins a arribar a la Comissió de Garantia i Avaluació, que és qui dona el vistiplau o no en aquestes propostes. Una de les entitats que més ha lluitat per poder aplicar aquesta prestació a l'Estat és l'associació Dret a Morir Dignament. El seu vicepresident, Fernando Marín, reconeix la passa endavant que ha suposat aprovar la norma, tot i que creu que la societat encara està un poc verda per assumir-la. També afirma que hi ha metges a bastament que són objectors i que hi ha moltes diferències entre comunitats autònomes com les Balears, que és la tercera per la cua.
La hipòtesi és que las comunidades autónomas no han hecho su trabajo. Y su trabajo es la formación de los profesionales, facilitar la tramitación con cosas prácticas como los repositorios para poner los informes, que oriente cómo se hacen esos informes.
La competència de salut és de les comunitats autònomes i aquí a les illes el govern assegura que la prestació de l'eutanàsia s'aplica amb normalitat i amb qualitat. Així ho ha dit la presidenta de la Comissió de Garanties i Avaluació, la responsable d'aquesta àrea, Yolanda Muñoz. En contacte amb aquest organisme hi ha l'Associació d'Afectats de l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, a les Illes Balears, una de les entitats que més sol·licita l'eutanàsia. Aquesta malaltia és degenerativa, com dèiem, provoca molt de patiment, per això usuaris que demanen poder morir dignament. Catalina Rigo no és la presidenta.
Jo crec que hi ha un poc com una, no sé si dir una sensació, no? Però a nivell personal sí que diria que el fet de que hi hagi aquesta opció a moltes persones usuaris de l'entitat els dona tranquil·litat, no? De saber que en el moment que en qualsevol moment de la malaltia, de la progressió de la malaltia, saben que tenen aquesta opció.
És l'associació ELA a les Illes, de la qual en forma part Neladio, en qui hem arrencat aquest reportatge. Fa molt poc ha estat diagnosticat, però, com dèiem abans, sempre ha estat segur de voler l'eutanàsia en el tram final de la seva vida, una decisió que ha estat acceptada per la seva família, explicava sobretot pels seus fills.
Y los chicos pues trabajan, ellos tienen su trabajo, y tienen su pareja, y etcétera. Y tampoco es cuestión de amargarle más de lo que la enfermedad en sí nos está haciendo. Entonces yo hablé con ellos, les dije, mira, y esto, ellos han estado de acuerdo con todo, a partir de ahora pues ellos han cogido la rienda de casa.
Neladio té 59 anys, li encanta la muntanya, està casat i té dos fills, un de 25, en Josep, i una de 30, en Aina. A ella, precisament, li demana el que més il·lusió li fa, que s'apadrí abans d'anar-se'n.
Yo le ilusión ahora mismo sería conocer a uno de mis nietos. Es mi mayor ilusión. Y se lo digo, a ver si cuela un día me viene y me dan la sorpresa. Me dice, estoy embarazada, mi hija. Y me da la sorpresa. Difícil, porque a los jóvenes cada vez que lo quieren alargar más. Eso de ser papás, quieren alargarlo más. Pero bueno, yo lo solté. Por si hay suerte.
I per la mare del càncer, l'investigador Joan Carles Marc adverteix que en els darrers 10 anys la incidència d'aquesta malaltia entre les persones menors de 50 anys ha pujat un 25% a les Balears. En la darrera dècada, els casos detectats a l'arxipèlag varen passar de 259 a 324 per cada 100.000 habitants en el grup de 45 a 49 anys. L'augment més destacat és sobretot en els de mama i els de còlon. Carme Moreno.
El professor de l'Escola Andalusa de Salut Pública explica que aquest estudi ha de servir per marcar quines han de ser les polítiques de salut pública en vista al futur. Segons Joan Carles Marc, l'alimentació és un element clau de prevenció i s'ha d'evitar que els ultraprocessats marquin la tendència de l'alimentació, sobretot entre les persones joves. Declaracions a IBETA Ràdio.
És que és un canvi que també té unes desigualtats socioeconòmiques, és a dir, la gent a nivell socioeconòmic més baix és qui realment té un ús més equivocat de qualque forma de l'alimentació amb ultraprocessats. I això és un aspecte que hauríem de tenir molt en compte.
En adults joves, un dels càncers que més s'incrementa arreu del món és el de tiroides, amb un 3,6% més cada any. Segons Joan Carles Marc, aquest augment podria estar relacionat amb els disruptors endocrins.
Fomentar que els aliments creixin més aviat, o tot lo de l'agricultura, tot lo que és plàstics, etc., microplàstics, afecten a nivell hormonal i, de qualque forma, el càncer de tiroides pot tenir un aspecte lligat en aquestes qüestions. És fonamental també que lo de els disruptors endocrins siguin controlats.
L'administració, diu Joan Carles Marc, ha de fomentar l'exercici físic i regular l'ús de productes com les begudes ensucrades. En la prevenció, assenyala el científic, les famílies i les escoles també hi juguen un paper clau.
I són ara les 7:27. Faim ara un cop d'ull a la premsa, començant l'editada a les Illes Toni, que avui comença a fer balanços i plans de futur.
És així, quan arriba el darrer mes de l'any, el desembre, és hora d'això, de fer balanços del que ha passat durant tot l'any i de començar a preparar, evidentment, els que venen. Última hora. Diu que el comerç tanca un any acceptable, diu, però alerta sobre els costos dels productes. Aporta també a la seva primera plana una fotografia, diu que el Nadal arriba al Palau al Palau del Consell de Mallorca, amb la fotografia de la il·luminació nova a la façana d'aquest espectacular edifici de Palma. En canvi, Diari de Mallorca lamenta a la primera plana la mort del lul·lista, ecologista i traductor Antoni Bonner, als 97 anys. En el seu titular, diu que desenes de mallorquins compren cases a Astúries defugint de la saturació. Un titular sorprenent avui al Diari de Mallorca, i parlant precisament de saturació i anem ja amb el repàs dels digitals, ara Balears protesta pel fet que una empresa alemanya té 45 dels trats que hi ha al mercadet nadalenc de Sa Feixina, que toquen-se per artesans. OK Baleares destaca l'acte militar d'ahir. Varen fer 5 cèntims els informatius que varen anar fent a la casa. Destaca una frase pronunciada a un dels discursos que diu que Espanya té el millor exèrcit del món. Mallorca Diario, per la seva banda, el tercer dels digitals, entrevista el cap provincial de trànsit, Fernando Alonso, que explica que la mobilitat elèctrica apaivagarà la contaminació, però no els embossos, diu. Curiosament, a Eivissa, i anant ja en la premsa d'allà de les Pitiuses, el periòdico diu que cau la pressió humana i que, segons el vicepresident del Consell, allà això és perquè s'ha gestionat bé el turisme en lloc de combatre'l. Contrasta això amb la portada que trobam al Diari d'Eivissa, d'allà mateix, que diu que els preus per passar la nit de Cap d'Any allà es disparen. I el Menorca avui va amb una portada al fil de la que treia ahir, que quantificava la nacionalitat dels estrangers que hi ha a l'illa allà. Idò, avui diu que hi ha més de 3 anys de retard per homologar títols de migrants qualificats.
I la premsa estatal avui amb la vista posada a Europa i les relacions amb els Estats Units.
Combinat, això sí, amb altres temes. El País diu que el votant del Partit Popular Popular valoren més a Ayuso que a Feijó. L'altra mitja portada la dedica a dir que Europa es regira contra el suport de Trump als ultres. En canvi, segons El Mundo, Zelensky està angoixat per l'ultimàtum de Trump, i l'altre titular diu, una enquesta pròpia, que en aquest cas Vox lleva 300.000 vots al PSOE gràcies al gir obrer, diu. La Vanguardia mira també avui a la Unió Europea, considera que la resposta de l'ofensiva antieuropea del president nord-americà ha estat tímida, i l'ABC, per la seva banda, va a la seva avui, no continua per la línia de les altres capçaleres, i diu que la UCO de la Guàrdia Civil va treure de Ferraz informació que diu que va ser rellevant en la investigació de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán.
I són ara les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Els metges de les Balears estan convocats des d'avui fins divendres a fer vaga. L'impulsa la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics per protestar contra l'esborrany de l'Estatut Marc presentat pel Ministeri de Sanitat.
El sindicat assegura que la proposta del govern central precaritza les condicions laborals del col·lectiu i resta atractiu a la sanitat pública. També demanen un canvi en les guàrdies de 24 hores. Ho explica Rosa Robles, metgessa d'urgències de Sant Espases.
Creemos que a veces la seguridad del paciente se puede comprometer por el cansancio del personal. Entonces lo que proponemos es que los turnos de trabajo, en vez de 24 horas, sean de 12 horas.
Per mort d'aquesta vaga s'han decretat serveis mínims, seran del 100% d'urgències, UCIs i serveis crítics com oncologia o diàlisi. Els centres de salut estaran oberts amb un o dos professionals com a mínim i un pediatre.
I els pescadors professionals de les Balears tindran un tractament diferenciat dels peninsulars per primera vegada.
És la proposta que fa Brussel·les. El canvi permetrà a la flota d'arrossegament illenca sortir a fer feina més dies que la resta de pescadors de la península. Per això, el sector de les Balears diu que té un sentiment agredolç. Ho explica Antoni Grau, director general de pesca.
No sé, és com això que et sents que tu vas amb una barca, les barques s'enfonsen, els teus companys s'ofeguen i tu tens, ets l'únic que té un flotador. Aleshores, les sensacions per ara són bastant negatives. Tot i que, claro, que molts que no hi ha bona feina de tant d'any dels nostres pescadors, pues és algo que mos agrada.
Aquesta setmana els ministres de la Unió Europea es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer de la Mediterrània el 2026.
I ja estan en marxa els nous espais modulars d'acollida temporal per a persones migrants al Port de Palma.
Fa una setmana ja que els envelats substitueixen l'espai provisional de l'estació marítima, permeten donar continuïtat a l'atenció humanitària fins que els migrants puguin continuar la seva ruta.
Això quan hem sabut que la Unió Europea endureix la política migratòria.
Concretament les polítiques d'asil i flexibilitza els processos d'expulsió de les persones en situació irregular. La decisió s'ha pres a la reunió que han mantingut aquest dilluns als 27 a Brussel·les.
I les Balears és la tercera comunitat de l'Estat on manco s'aplica l'eutanàsia.
Segons les darreres dades del 2023, 37 persones han sol·licitat la mort assistida. Una d'aquestes que ha demanat l'eutanàsia és Neladio. Fa 5 mesos li van diagnosticar ELA, una malaltia degenerativa incurable.
Para mí un 10, la gente que quiere vivir de esa manera, yo no estoy criticando, al revés, ¿eh? Los alabo, valientes que son, y para mí un 10. Pero no, yo no. Yo ver esas personas ya en el último tramo de vida, con su traqueotomía, no verse nada, tener que para hablar, mirar un ordenador y señalar con la pupila las letras.
I el Consell de Ministres destituirà avui Antonio Hernández, mà dreta de l'exassessor de la Moncloa, Francisco Salazar, en plena polèmica per les denúncies d'assetjament.
Hernández deixarà de ser director del Departament de Coordinació Política de la Presidència del Govern. Les denunciants del ja conegut com a cas Salazar senyalen Hernández com a presumpte còmplice i encobridor de les conductes sexistes atribuïdes a l'exassessor de Moncloa.
I la notícia econòmica internacional passa per la guerra oberta per intentar adquirir la històrica multinacional cinematogràfica Warner, que també és la propietària d'HBO Max.
Paramount ha llançat un op estil de 108.400 milions de dòlars per competir amb l'oferta de Netflix. El gegant de l'streaming va pactar fa 3 dies la compra de la divisió més important del grup per 83.000 milions de dòlars. Ara la família Ellison, que és amiga de Donald Trump, vol millorar aquesta oferta de Netflix i fer-se amb Warner Bros.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes en la circulació en aquesta hora del matí per mort d'un accident. Juan Amplanes, bon dia, què és el que sabem?
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable d'aquest accident, el de Pista Inca, el tour de Santa Maria en Santi Palma, on trobaran la vorera esquerra ocupada, cosa que està provocant tràfic lent i retencions que pel moment arriben des del punt fins a l'altura de Vincelem. També trobaran les complicacions habituals de la via de cintura, a l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sant Eudent fins a Tendrats. Ja la persona de resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Sota pel moment, molt bon dia.
Atenció també amb la boira que hi ha avui matí a Mallorca. S'ha despert l'illa amb avís groc per boira intensa. Ahir aquest episodi va provocar retards a l'aeroport de Palma, que avui de moment opera amb normalitat. Es preveu que a mesura que avanci el dia al cel, però es vagi destapant. Dani Capó, bon dia.
Bon dia, pel que fa al temps avui, esperam que al llarg del dematí s'acabi destapant el cel arreu de l'arxipèlag i tornem a tenir unes hores d'ambient molt plàcid. També amb temperatures altes, ja que al nord de cada una de les illes es poden superar els 20 graus. Tot això amb un vent que bufarà fluix de llebeig i una situació marítima plàcida amb marejol arreu.
Informatiu matí. Esports.
7 i 35 minuts, moment ara per la informació esportiva. Cansat Antoni, parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que avui vespre tindrà una cita important a la pista de l'Inter Movistar.
El conjunt mallorquí que entrena Antonio Vadillo jugarà a les 8 del vespre al pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón l'eliminatòria de vuitens de final a partit únic contra l'Inter, un rival complicat i molt exigent. El Palma Futsal acumula una llarga ratxa de partits a domicili a la Copa del Rei. Només du un partit a Son Moix dels darrers 14 enfrontaments. Avui Vadillo no podrá contar amb el jugador Lini Piqueras, però recupera Fabinho i Machado, que varen ser baixa contra el Hit a la Champions per sanció. Sentim el tècnic Antonio Vadillo, que parla així del rival.
Sabemos de que el rival que tenemos enfrente es muy complejo, que va a ser difícil, pero evidentemente si fuésemos capaces de sacarlo, pues anímicamente nos vendría bastante bien, ¿no? Pero insisto, creo que el equipo anda bien, ya llevo diciéndolo en el último mes y medio. Y estamos preparados y focalizados en que tenemos que hacer un gran partido, eso sí que es cierto. Inter nos va a obligar a hacer un gran partido. Si hacemos solo un buen partido, probablemente no nos llegue, pero si hacemos un gran partido vamos a tener nuestras opciones.
El precedent més recent entre dos equips es remunta al partit de Lliga disputat aquesta temporada a Son Moix, on el madrileny s'imposaren per 2-5. Aquesta eliminatòria la podreu seguir en directe aquí, a IB3 Ràdio. I en futbol, el Reial Mallorca continuarà avui preparant a Son Bibiloni el pròxim compromís de Lliga de dissabte contra l'Elx, un rival que va fer un favor al vermell guanyant el Girona. L'entrenament serà a porta oberta, el primer 20 minuts per la premsa, esperant veure el porter Leo Román pràcticament recuperat de la seva lesió a l'isquiotibial de la cama dreta. D'altra banda, el lateral Toni Lato ja va entrenar ahir, cosa que no va fer Antonio Raillo, operat diumenge passat de la fractura al pòmul que va patir el darrer partit contra l'Oviedo. Depèn de la seva pròpia evolució per reincorporar-se de nou al grup. Pel que fa a la classificació, després del partit que va tancar i vespre la 15a jornada, amb l'Osasuna d'Ol Llevant 0, els mallorquinistes ocupen la 17a posició, amb 14 punts, 2 per damunt el descens. I avui tenim sorteig del 16 de final de la competició del CAO. D'aquesta Copa del Rei serà a partir de la 1 del migdia, quan Reial Mallorca i Atleti Balears coneixeran els seus rivals. Per un costat, màxima expectació en el conjunt blanc i blau de la via de cintura, ja que rebrà a un equip de la Supercopa d'Espanya. Reial Madrid, Futbol Club Barcelona, Atleti de Madrid o Atlètic Club de Bilbao serà un d'aquests el rival de l'equip que entrena Luis Blanco. Per altra banda, tot apunta que el mallorquinista s'enfrontaran a un equip de segona divisió o primera ref. Les opcions perquè toqui un primera divisió són mínimes. Aquest sorteig el seguirem en directe aquí a IB3 Ràdio, al programa Esports 3. Pel que fa a la Champions, Barça i Atleti de Madrid disputaran avui a les 9 del vespre la 6a jornada de la màxima competició europea. D'una banda, el Barça rebrà l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou. El conjunt blaugrana només suma 7 punts en 5 jornades i necessita guanyar, sobretot després de la derrota per 3-0 contra el Chelsea. El tècnic Hansi Flick no podrà comptar amb Ronald Araujo, expulsat al darrer partit a la Champions, ni tampoc en Dani Olmo, que el va lesionar al partit de Lliga contra l'Atleti de Madrid. L'Eintracht Frankfurt és un bon rival per retrobar-se en la victòria a Europa. Només té 4 punts i ha rebut 14 gols en contra, el doble dels que du a favor. A més, a l'anterior jornada, l'equip alemany va perdre el seu estadi per 0-3 contra l'Atalanta. Sentim el jugador del Barça, Gerard Martí.
Al final sempre és motivant jugar al Camp Nou i un partit de Champions, i més sent el primer, pues, també és un punt extra d'il·lusió, i a més sabem que hem de guanyar aquest partit.
D'altra banda, l'Atleti de Madrid jugarà contra el PSV dels Països Baixos al Philip Stadium. El conjunt matalasser du 3 victòries i 2 derrotes i es troba només un punt per damunt l'equip holandès. El tècnic del matalasser, Diego Pablo Simeone, no podrà comptar amb Marco Llorente, José María Jiménez, Johnny Cardoso, Alejandro Baena ni Clement Lenglet, que va patir una contractura muscular al darrer partit de Lliga. Sentim l'entrenador de l'Atleti de Madrid, el Cholo Simeone.
Un rival duro, un equipo que juega muy bien. Muy valiente, con muchas alternativas de juego por todos lados, y que ya lo he demostrado con el Napoli, con el Liverpool, de lo que es capaz. Necesitamos seguir en la misma línea cual estamos. El equipo está compitiendo bien, para mí en Barcelona competimos bien, para mí en Bilbao competimos bien. No ganamos, porque el juego tiene estas situaciones que a veces te toca ganar y a veces te toca perder.
I per demà serà el torn dels altres 3 representants espanyols: Villarreal, Copenhagen, Real Madrid, Manchester City i Athletic Club de Bilbao, PSG. I acabam amb un darrer apunt de trot. Nike de Font és el primer classificat per al Gran Premi Nacional, tot després de guanyar ahir el Criterium del 2 anys disputat a l'Hipòdrom de Sant Pardo de Palma. L'exemplar manat per Toni Valls va protagonitzar una gran remuntada al darrer metres per deixar enrere Neu de l'Adil. La tripleta triomfadora la va completar Nathan de Font. El Criterium del 2 anys està dotat amb 15.000 euros en premis.
Tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna al Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna al Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment T'Estim. T'Estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'Estim-Mallorca.com.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7:43, moment ara per sortir a l'exterior. Després d'aquest pont de la Puríssima, ara ja toca mirar les festes de Nadal. L'ametlà i els dolços, com el torró, les coques, omplen les taules de totes les llars de les Balears. Si aquests dies feis els torrons a casa i n'heu de comprar, heu de saber que no totes les ametlles tenen la mateixa qualitat. Per això ara parlam d'aquesta fruita seca amb segell de la Indicació Geogràfica Protegida. Anem en directe a una de les explotacions amb més ametllers de Mallorca. Caterina Vain, bon dia. Què és el que esperen els pagesos per aquesta campanya?
Bon dia, companys. I doncs sí, ens trobem aquí a la finca de Matllers de Sant Pau de Sa Majorala, val a dir una de les més extenses, més grans de tot Mallorca, situada en el centre de Mallorca, al Pla Vilafranca de Boianany. I ja m'acompanya per parlar justament d'aquest producte, d'aquest fruit, d'aquesta fruita seca tan emblemàtica, tan important en els nostres plats a Mallorca, és l'ametlla. M'acompanya ja Miquel Riera, que és el president justament del Consell Regulador de la IGP, Ametlla de Mallorca. Molt bon dia, senyor Riera.
Bon dia i benvinguts.
Primer de tot, vos voldria demanar, ara que ja arriba Nadal, estem de torrons, ho sabeu, de coques, de llet i també de sopes de mel·la. Quines expectatives teniu per Nadal? Ja comenceu a notar aquest augment, aquesta demanda creixent de les persones, dels consumidors?
Sí, bon dia. Les expectatives són molt bones, perquè aquesta mel·la IGP, mel·la de Mallorca, per sort, tenim un producte que és un producte exquisit, és un producte excel·lent, i el consumidor ja de vegada aprecia més aquest consum, aquest producte, que és un producte extraordinari, tant per les seves condicions organolèctiques com per les seves condicions de sabor, d'aroma, de textura, de cruixent. En fi, és un producte molt apreciat durant tot l'any i de forma especial, sense dubte, per les festes de Nadal.
De forma especial, ja ho dèiem, durant les festes de Nadal, qui no prova, qui no fa un terró a casa seva. Pel que fa a la mella en concret, mos podeu parlar del balanç d'enguany? El balanç aquest, si hi ha hagut un increment de la collita, també si ha anat paral·lel a un increment de preus, com ha estat el comportament?
Bé, enguany ha estat un any molt, molt complicat des punt de vista agrícola, perquè han tingut una climatologia molt adversa, mos ha facilitat totes les complicacions que hagin pogut tenir, tant del punt de vista fitosanitari com del punt de vista de pluges, com del punt de vista de polinització. En fi, ha fet que enguany fos un any bastant més dolent que l'any passat, amb un ordre d'un 20 o un 30% més dolent, menys producció que l'any passat.
Menys producció i pel que fa als preus de la mella?
Si bé hi ha hagut menys producció amb aquest ordre que he dit antes, un 20 o un 30%, el cert és que el preu sí que ha pujat de sorda d'un 20%, més o menys, uns 90-95 cèntims, i això ha fet que, de qualque manera, el resultat no fos tan dolent, però bé, el preu no és que sigui el que hauria de ser. Ha fet que, com que veníem d'uns preus molt baixos, l'únic que ha fet ha estat corregir una miqueta a l'alça el desfase negatiu que teníem.
Els que són molt de la mel·la saben que a Mallorca té, la de Mallorca en concret, té una textura excel·lent, un gust insuperable i un aroma únic, molt dolça, de més, qualsevol plat s'hi fa notar. Creu que el consumidor d'aquí, de les illes de Mallorca, reconeix aquesta qualitat excel·lent i fins i tot vol pagar el preu que té?
Crec que cada vegada el consumidor està percebint un producte de més qualitat i cada vegada més sí el vol pagar, sobretot parlant que és un producte IGP-ML de Mallorca, que procedeix d'una traçabilitat, procedeix de finques mallorquines amb exclusiva i pertaneix a un consum que realment se diferencia tant de l'altra mel·la que ve de fora, i quan dic de fora dic bé, de molt en fora, ho direm així, i realment sí que el consumidor percebeix aquesta diferència de qualitat i li fa cada vegada, el més conscient cada vegada, de que pagar un poc més no és pagar un poc més, perquè sempre he dit que la mel·la IGP mel·la de Mallorca és la més barata que hi ha en el mercat anant a la relació qualitat-preu. Perquè si mirem el preu en valor absolut, evidentment, la mel·la americana és molt més barata. Però si mirem la relació qualitat-preu, sense dubte, és la millor i la més barata, la mel·la IGP.
Ja per acabar, senyor Riera, aquí estem en revoltat d'ametllers, alguns molt joves. Hem de recordar que la xileia fastidiosa va fer autèntics estralls en els ametllers antics. Vosaltres heu apostat, gairebé tots són de reguiu. És així, per què? Quina rendibilitat donen respecte als altres?
Sí, hem apostat per un sector d'ametllers en regadiu perquè es desatjà degut al canvi climàtic i així com se comporta la climatologia, creiem que té molt poc per venir. No obstant, ara dia 29, i ara vaig a un altre puesto, el dia 29 de novembre varen fer la tercera fira de la mel·la IGP mel·la de Mallorca i realment m'ho donaren compte de que la gent va estar molt interessada, una gent que ja demanava coses molt concretes en quant a la qualitat, i varen presentar en el passeig del Born una fira molt entretenguda, molt activa, molt dinàmica, a la qual hi va haver una gran quantitat de varietat de producte.
Una gran varietat de producte, la mella en puixança, en prestigi en aquest moment. Moltes gràcies, Miquel Riera, president del Consell Regulador de la IGP Ametlla de Mallorca.
Gràcies a vosaltres.
I qui ho deixa en companys, envoltat de matllarà, d'una malla, d'un fruit, d'una fruita seca, en aquest cas, que ja és a punt de sortir al mercat. Gràcies, Caterina. 7:49. Repassem altres qüestions. Els dos detinguts per la brega de divendres a Santa Eulària han quedat en llibertat després de renunciar a posar una denúncia. Un d'ells el van haver d'arribar a ingressar a l'UCI de Can Misses ferit d'una ganivetada. Diumenge vespre va rebre l'alta després de demanar-la i va passar a disposició judicial.
Els arrestats són un home italià de 42 anys i el seu arrendador, un espanyol de 74. Va ser un veïnat qui va alertar per una forta discussió a un balcó d'un habitatge. Quan els agents hi van arribar, van trobar els dos ferits, l'home major amb sang al cap, que va necessitar punts de sutura, el més jove amb múltiples ferides d'arma blanca. Tots dos varen ser detinguts per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. Ahir tots dos també varen quedar en llibertat després de rebutjar posar càrrecs un contra l'altre.
I la Policia Nacional ha arrestat a Palma un home acusat d'un delicte d'amenaces greus després d'intimidar dos menors amb un ganivet de 30 centímetres.
Un fet que varen tenir lloc el passat dijous al barri d'Arxiduc, on els menors estaven jugant quan l'home s'hi va acostar recriminant-los unes suposades burles cap a ell. Una hora més tard va tornar i va repetir aquestes intimidacions amb la mateixa arma blanca, com dèiem, un guinevet amb una fulla de 30 centímetres, un fet que va provocar que aquests joves ja fugissin i acabassin alertant a la Policia Nacional.
La policia també ha detingut un home per deixar sense pagar una factura de 19.000 euros en un hotel. De fet, els agents el varen arrestar quan s'intentava registrar a la recepció d'un altre establiment.
I els dos hotels eren de la mateixa cadena hotelera, per la qual cosa els treballadors es varen adonar d'aquesta presumpta estafa, varen avisar la policia i els agents el varen detenir al mateix lloc dels fets.
I el comandant general de Balears, Fernando Gràcia, ha demanat que les Forces Armades s'obrin a la societat estat en l'acte de celebració de la Immaculada Patrona d'Infanteria del Cos Jurídic Militar.
De fet, Gràcia ha dit que actes com el de la celebració de la patrona serveixen per acostar les Forces Armades a la ciutadania. Tot i això, ha afegit que aquesta és una feina que s'ha de fer de manera conjunta amb el Ministeri de Defensa.
La vinculació de la societat amb les Forces Armades es un problema del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque lo hacemos, pero también es un problema institucional del Estado. Nosotros somos depositarios de lo que es la defensa nacional y lo que ello supone. Pero la vinculación de la población con su defensa, con las obligaciones que ello conlleva, es una responsabilidad del Estado, no solo de las Fuerzas Armadas. Tenemos que pelear todos de la mano para que esto sea así.
Des de l'any 1892, la Immaculada és la patrona d'infanteria, però ja és venerada i reconeguda des de molt abans, des del segle XVI.
7:52. I el Consell de Ministres cessarà avui Antonio Hernández, madrata de Francisco Salazar, en plena polèmica per les denúncies d'assetjament.
I deixarà de ser director del Departament de Coordinació Política de la Presidència del Govern. El motiu, les denunciants del conegut ja com a cas Salazar assenyalen Hernández com a presumpte còmplice i encobridor de les conductes sexuals atribuïdes a l'assessor de Moncloa. La portaveu de l'executiu estatal, Pilar Alegría, assegura que han actuat de manera efectiva.
Este partido lleva muchos años trabajando siempre a favor de la igualdad y a favor del feminismo, y en esa misma dirección vamos a continuar. Y, por supuesto, manteniendo siempre nuestra repulsa más absoluta ante cualquier conducta o comportamiento machista. Y, de hecho, por eso se ha actuado también con absoluta diligencia en estas últimas 24 horas, cesando a la persona que me trasladaba usted del gabinete que formaba parte de Francisco Salazar.
Un cessament, però, que no convenç al Partit Popular. La portaveu al Senat, Alicia García, ha anunciat que faran comparèixer Salazar a la Cambra Alta.
Nosotros no admitimos un cierre en falso del caso Salazar. Vamos a llegar hasta el final. Por todo ello, anuncio que Paco Salazar tendrá que rendir cuentas en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Las mujeres no merecen que un presidente acorralado por la corrupción quiera proteger al acosador Salazar para comprar su silencio, porque sabe demasiado.
I el Congrés enceta avui hora baixa, el darrer ple de l'any.
Tres jornades amb debats, votacions clau que permetran comprovar si el govern de Pedro Sánchez té o no té els suports parlamentaris necessaris per acabar la legislatura, amb tots els ponts trencats entre l'executiu i l'oposició. Amb la campanya electoral extremenya en marxa, serà el primer ple que se celebra amb l'exministre i diputat José Luis Ábalos a la presó. La setmana que ve no hi pot haver sessions plenàries perquè dia 21 hi ha eleccions a Extremadura.
I continua la recerca d'una persona després del cop de mà a Los Gigantes a Tenerife, que deixa ja 4 morts.
La recerca d'una possible víctima ofegada i encara desapareguda continua des del cop de mà per onatge que es va produir aquest diumenge cap a les 4 de l'hora baixa a Los Gigantes, com dèiem, a Santiago del Teide de Tenerife. La recerca de la desapareguda segueix activa per mar i per aire.
I tras ells, els càrrecs d'Ayuso imputats tornen a declarar avui al jutjat del cas Residències.
En concret, els alts càrrecs imputats són Carlos Mur, signant del protocol de no derivació de residències o hospitals i director de coordinació sociosanitària del govern madrileny el març de 2020, Francisco Javier Martínez Peromingo, considerat l'ideòleg del protocol i successor de Mur com a responsable de coordinació sociosanitària, i Pablo Busca Ostalaza, màxim responsable al moment de la pandèmia del Servei d'Urgència Mèdica.
I la notícia econòmica internacional és que Paramount llança una opa hostil de 108.400 milions de dòlars per Warner per competir amb l'oferta de Netflix.
El gegant de l'streaming va pactar fa 3 dies la compra de la divisió més important del grup per 83.000 milions de dòlars. Ara la família Ellison, amiga de Donald Trump, vol rebentar l'oferta de Netflix i fer-se amb la Warner Bros.
I dedicam aquests darrers minuts abans de les 8 a la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I comencem amb un recordatori. El món de la cultura s'acomiada de qui ha estat referent indubtable de l'ecologisme i del lulisme. Antoni Boner ha mort aquest dilluns a Mallorca als 97 anys, deixant una empremta de defensa del patrimoni natural de la cultura a les Balears.
Nascut a Nova York l'any 1928, el conegut investigador i fundador del col·lectiu ecologista GOB ha estat un dels grans referents del lulisme també a Mallorca. Boner va arribar a l'illa el 1954. Amb l'editorial Moll va assumir la publicació d'una antologia en 2 volums de la producció de Ramon Llull, va publicar Plantes de les Balears en una doble edició en català i en anglès. A la seva trajectòria destaquen, entre d'altres, estudis de teoria musical, de composició a la Universitat de Harvard, també al Conservatori de París, i posteriorment es va dedicar a la investigació i divulgació del patrimoni literari i cultural de les Illes Balears amb el focus posat en la figura de Ramon Llull. A més, va dedicar molts esforços a la protecció del medi ambient. De fet, l'any 1973 va ser un dels fundadors del grup d'ornitologia balear del GOB, del qual va assumir la presidència entre els anys 80 i 1997. Boner va ser guardonat en nombrosos reconeixements en el decurs de la seva vida. Entre d'altres, va rebre el Premi Ramon Llull, precisament, la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or del Consell de Mallorca i distincions com a doctor honoris causa per diverses universitats.
I continuem ara en cinema. Serat d'Oliver Lacksé entra amb força als Globus d'Or 2026. Aquesta pel·lícula, candidata d'Espanya als Oscars, obté 2 nominacions, millor film en llengua no anglesa i també millor música, la que sona ara de fons per Canding Rei. Les favorites en aquesta edició són Una batalla tras otra i Valor sentimental.
La categoria internacional es presenta especialment competitiva, com veiem en títols com premiats, com la noruega Valor sentimental o la iraniana Un simple accidente, tot i que la presenta França. La coreana No Other Choice, també la brasilera La gente secreto i la tunisiana La voz de Hind també destaquen per les seves nominacions. En tot cas, en té 9, una batalla tras otra. I per darrere, Valor sentimental, que compta amb 8. Per darrere aquesta, Ahí van los pecadores, Hamlet o Frankenstein. Les categories d'interpretació també reuneixen noms de primeríssim nivell, com per exemple, entre d'altres, Jennifer Lawrence o Leonardo DiCaprio. Per cert, la cerimònia de lliurament dels premis serà el dia 11 de gener al Beverly Hilton.
I el Palau Reial del Consell de Mallorca ja ha fet l'encesa dels llums per celebrar enguany un dels Nadals més solidaris. El president de la institució, Llorenç Galmés, ha destacat que aquests dies hi haurà una recollida de juguetes solidàries fins dia 18 de desembre i també s'organitzarà una donació de sang a la Misericòrdia.
L'objectiu és que els hospitals estiguin ben abastits durant les festes. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, espera que tota la ciutadania se senti identificada amb aquests actes que ha organitzat l'institució.
Nadal ha de ser una cosa molt solidària, un fet molt solidari. Allà on tothom hi participi, allà on se puguin unir les famílies, els amics, i allà on tothom fem pinya per unir els pobles de Mallorca. Per això volem que tant a la part forana com a Palma se sentin identificats en el gran programa d'activitats que hem organitzat amb molta il·lusió, com vos dic.
L'Encesa de Lluns també ha comptat amb un concert dels cors infantils del Teatre Principal, també de l'Escola de Sant Francesc i l'Escolania dels Vermells de la Seu, a més d'una xocolatada per tots els assistents, que també han pogut veure la inauguració del mític Betlem del Consell de Mallorca.
Manca un minut per arribar a les 8 del matí. El meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. És el buit que deixes quan t'aixeques. El que hem fet.